James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvinguts un cop més, benvinguts i benvingudes al Món és Digital, un programa que, com sabeu, setmana a setmana intentem veure amb què està transformant-se tot això del món digital i cap a on estem anant. Avui, per parlar de tot això, tenim una persona que crec que és realment interessant perquè representa a la PIME catalana, a la nostra PIME, la petita, la mitjana i la microempresa, els autònoms, que són els grans afectats, crec jo, per tot això de la Covid i el que està afectant el món del treball. Us estic parlant de l'Andreu Bru. Andreu, benvingut.
Gràcies, Tomàs.
L'Andreu, et deixo que et presentis perquè mai sé quin és el teu càrrec dintre de PIMEC.
Bé, treballo al Departament de Tecnologia i Innovació i, bé, en aquest cas, sóc el director.
Bé, també no donem, a mi amb aquest programa no m'agrada donar res per suposat, fem un petit resum de què és PIMEC. PIMEC, que vol dir petita i mitjana empresa.
PIMEC és la patronal de les petites i mitjanes empreses i els autònoms. De fet, som un agent social i econòmic i la nostra feina, i ara més que mai, és defensar els interessos i la viabilitat de les empreses que en aquest moment estan patint molt.
Exacte. La vostra missió, acabes de definir-la, la nostra com a programa de ràdio, és informar de tot allò que té a veure, doncs, amb la transformació digital o amb la digitalització de les empreses. Ens preocupa realment què està passant amb aquesta petita i mitjana empresa amb la Covid. Sentim només notícies desastroses del tema econòmic, empreses que tanquen, que no obriran. Tu, com a representant de PIMEC, ens pots primer, abans de començar a parlar d'altres coses, quina és la situació realment d'extrucció o no destrucció d'empreses, de llocs de treball?
És evident, i els números ens ho diuen clarament, de que la destrucció de llocs de treball, o tant empreses que s'han vist obligades a tancar o les que molt probablement acabat l'estiu hauran de decidir tancar la porta, ens estan donant unes xifres d'aturats o de treballadors que entren a ERTOs que fan fredar. Per tant, la situació és una situació crítica. No cal que ho digui només PIMEC, és algo que és evident i els números estan cada dia a les notícies.
Bueno, ara no vull comprometre't amb preguntes compromeses, però clar, jo crec que sóc jo ara qui ho diu, que realment la Covid de fet ha provocat moltes coses que també haguessin succeït més a poc, perquè realment hi ha estructures o empreses potser que no són realment competitives, com és el cas que parlarem després del teletreball o la videoconferència. La videoconferència fa anys que existeix, però no la utilitzaven perquè no sé per què, per allò que el canvi mai l'acabem de fer, salvo que vingui algú, com en aquest cas ha sigut la Covid, que ens força a fer-ho, i sembla que en aquest cas hem vist que era bo, però bueno, parlem, vinga, entrem ja amb el teletreball. El teletreball és una cosa que ara és obligada, l'estem fent perquè sí o sí.
M'agradaria pensar que hem accelerat aquest procés de canvi estructural de les empreses aprofitant les tecnologies per millorar a futur. De fet, el teletreball ha demostrat que una part, no tots, però una part important dels treballadors poden perfectament treballar des de casa seva. El que cal és regular-ho, i això és amb el que estan ara els agents socials, ara s'està discutint, s'està negociant, diguem que s'està negociant a Madrid entre sindicats i patronals la llei que regularà el teletreball. Però bueno, hi ha dades que posen sobre la taula temes realment interessants. Fins abans del Covid, pues, al voltant d'un 5, un 8% dels treballadors estaven treballant parcialment o totalment des de casa seva, però en el moment àlgid del Covid hem arribat a puntes del 30 i el 40%. S'estan produint fenòmens com fenòmens d'utilització cada vegada més de coworkings, de lloguer d'oficines, de reducció d'espais per minimitzar no solament la presència física dels treballadors compartint oficina amb altres treballadors, sinó també doncs, els transports públics, el moviment de les persones i tot això que ens ha vingut de cop i ho hem après de forma molt ràpida i de qualsevol manera, doncs, algú positiu deixarà el Covid, algú positiu ens deixarà, per què no dir-ho? Hem de ser optimistes, Tomàs.
No, és que a més no hi ha més remei, vull dir, això és que el que quedi negatiu serà eliminat i el que sobrevisqui és un cas de Darwin i adaptació al canvi, doncs que evidentment és, desgraciadament, doncs és una criba i molta gent quedarà fora. Ara no entrem en què passarà amb aquesta gent perquè aquest és un altre tema. Però fixa't quins canvis. O sigui, teletreballar suposa, entre altres coses, jo cada dia, quan jo visc a fora, visc a Sabadell, i cada dia veig el que és l'entrada a la ciutat, no? I a les nits la sortida. Centenars de mils de persones, jo diria, que cada dia entren i surten de les grans ciutats. Això vol dir tràfic, això vol dir CO2, això vol dir una hora o una hora i mitja o dues hores de temps. Què passarà amb tot això? On anirà tot això que de fet ens estem estalviant? Això és un bé.
Això és un bé. Hem de pensar que tot el que és minimitzar al màxim el moviment de les persones amb mitjans públics o privats és un bé pel medi ambient, és un bé per les persones, perquè els hi permet una conciliació familiar i laboral molt més fàcil, és un estalvi de costos, és una reducció de metres quadrats per les empreses, d'oficines, de taules, de neteja, d'aire condicionat, de recursos que les empreses els costa diners. I al final, el que cal ara és regular-ho. Cal regular-ho per què? Perquè no es visualitzi com un guany ni per l'empresa ni pel treballador, sinó que sigui un guany per tothom, tothom hi guanyi. I aquí, jo diria, almenys en el món de les petites i mitjanes empreses, tant els empresaris com els treballadors ho estan entenent i ho han entès. Perquè al final l'empresari és el primer treballador de l'empresa i els treballadors de les empreses, el seu interès és que l'empresa continuï. Si a més es pot continuar amb unes bones condicions de treball que estiguin regulades, torno a dir, ha d'estar regulat, el conveni del teletreball ha de regular. I aquí no tot el sector són iguals, no totes les feines són iguales, no tots els perfils de treball són els mateixos. S'ha de treballar, ens consta, s'està treballant en aquest moment per part dels agents socials a Madrid aquesta nova llei que regularà el tema del teletreball, i diria que serà un primer pas que no tindrà marxa enrere, serà un pas on diguem-ne, les coses no tornaran a ser igual i per tant fins i tot poden ser millors. Malgrat ara ho estem patint, això ens permetrà una certa comoditat pels treballadors, un estalvi per les empreses i una eficiència, per què no dir-ho, una eficiència amb la manera de treballar. Fins ara, en moltes empreses ens movíem en papers, ens movíem en burocràcia, en reunions presencials, i ara hem après tots a ser més eficients. Una reunió presencial pot durar dues hores. Aquesta reunió la trasllades a una videoconferència i probablement en 30 o 40 o 50 minuts es resolen molt més problemes.
De tota manera, ara jo l'altre dia vaig llegir un article molt interessant de l'Enrique Danz, no sé si el segueixes, sí, que parlava d'això, de la reunionitis, que sí, de la videocall. Ara, quan intentes parlar amb algú, mai té temps, perquè sí, duraran menys, però han sorgit les videocalls a tope. Uh-huh. Llavors tothom ara està en una videoconferència. Crec que aquí també caldrà que algú urbanitzi el tema i ens faci veure que existeixen eines col·laboratives, moltes, algunes gratis, altres no, però és igual, no? El tema no és pagar res o no pagar res, que no necessàriament tot ho hem de fer a través de reunions de vídeo, sinó que hi ha moltes eines col·laboratives que jo et deixo un document, el comparteixes amb la Pepa, amb el Joan, l'altre li afegeix un tros, uh-huh, i ens reunirem quan calgui. Però ara hi ha un accés, un abús d'una cosa que abans no volíem fer, no creus?
Això és com tot, és un canvi cultural.
Sí, exacte.
jo sempre dic, tot allò que pugui resoldre per escrit, prefereixo fer-ho que de paraula, perquè lo escrit queda escrit i la paraula, bueno, se les emporta el vent, no? Per tant, és un canvi cultural, i és un canvi cultural on tant les organitzacions com les persones ens hem d'anar acostumant, i ens hem d'acostumar a compartir els documents, ens hem d'acostumar a compartir la imatge, la nostra presència a través de videoconferència, ens hem d'acostumar a treballar d'una altra manera. I això que ho hem fet en 4 anys, segur, doncs ara ho hem fet, ho hem començat a fer en 3-4 mesos, però pensem a primer que d'aquí a final d'any les empreses aniran adoptant mesures que els hi permetin flexibilitzar el lloc de treball dels treballadors. Tampoc no pensem que el teletreball ha de ser 100% a casa, tampoc no és bo, també hi ha un aspecte psicològic i d'equip que hem de tenir en compte. Des de PIMEC estem treballant molt amb el tema del suport psicològic a treballadors i empresaris, a aprendre a fer les coses, a aprendre a compartir, i per què no aprendre també a que no tot ha de ser 100% teletreball, no tot ha de ser 100% presencial. Buscar aquest punt d'equilibri ens ajudarà a tots. Entendem. Ens farà més eficients, millorarem el medi ambient, millorarem la productivitat i millorarem la nostra vida, diguéssim, laboral i familiar.
Sí, no? El que passa és que aquí al darrere ja, jo amb aquest programa sempre insisteixo en que l'important, i tu has dit que ja s'està produint, és aquest canvi cultural, sobretot per part de l'empresari, del capo, del dadal de tot, perquè realment costa saber que ja no sóc el que mano, sí que sóc el que mano, però no, però l'estructura no ha de ser tan vertical, una sèrie de coses, no? Plantilles. Jo crec que també canviarà. Ara la gent va a treballar tots junts a la mateixa oficina i pertanyen a una plantilla, però si jo tinc un especialista en màrqueting i l'altre en fer sumes de nous parells i l'altre i l'altre en colors, potser començarem a tirar de freelance o d'especialistes que formarem equips més líquids, equips per una feina concreta, després per una altra, però potser la plantilla entesa com a tal també està canviant o desapareixerà.
Això ja ho estàvem fent, no ens en donem compte, però ja ho estàvem fent. Fa 30 anys a qualsevol empresa, fos petita o fos mitjana, hi havia un comptable.
Sí.
Quants comptables hi ha a les empreses petites especialment?
No
n'hi ha. Per què? Perquè ho han externalitzat amb un gestor, administratiu que li porta la comptabilitat, li presenta els impostos. En màrqueting, cada vegada més, una petita empresa no té un departament de màrqueting, subcontracta. Quan subcontracta? Quan té la percepció de que necessita una pàgina web, xarxes socials, ho subcontracta. Cada vegada més, les empreses ja ho estan fent, però cada vegada més ho faran, es centraran en el seu core. Si són empreses que han de fabricar cadires, es dedicaran a fabricar cadires, però a lo millor la comercialització l'externalitzaran amb una empresa o amb un equip extern d'agents comercials que comercialitzin les cadires. El mateix que ha passat amb la comptabilitat, el mateix que ha passat... Clar, tot això avui en dia és fàcil perquè estem tots interconnectats i això ens facilita molt el dia a dia. No? Redueix costos fixes i ho trasllada a costos variables.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Una altra cosa, clar, ara estem fent com podem, estem fent el teletreball. Jo, que faig aquest programa de ràdio, que avui l'estem fent presencialment, però des que va començar la Covid, aquest programa jo l'estic fent telemàticament. I què estic veient? Perquè jo sí que estic tot el dia fent videocalls. Que la gent realment no està preparada. A casa no té un ordinador com cal, no té una línia com cal, el fons de la imatge sempre és un armari horrorós, va despentinat. Clar, aquí caldrà, si realment comencem a fer teletreball, tindrem que començar a tenir una cosa que no tenim, que és un plató, la meva oficina a casa, un racó que sigui per mi, que no entri la meva parella a demanar-me que vull menjar avui, ni el meu nen a enfilar-se sobre meu, o el gos, no? això que ara ho estem, tolerant perquè no hi ha més remei, això no sé com canviarà, perquè clar, les cases no estan preparades.
Aquí hi ha diversos aspectes a tenir en compte. Un és l'aspecte físic. L'aspecte físic, com bé dius, no tothom té una habitació, una sala, un lloc on poder treballar còmodament. Per tant, aquí, com a punt de partida, des de primer que puguem, apostem perquè hi hagi un acord entre treballador i empresa. Per tant, aquí hem d'anar des d'una llei que reguli alt nivell fins a un acord que s'ha de treballar empresa per empresa. I entremig, amb els convenis col·lectius dels diferents sectors que regulin els aspectes derivats d'aquest sector. Però al final hi ha d'haver un acord entre empresa i treballador. No, ni podem obligar a una persona a treballar des de casa al 100%, perquè potser les seves condicions no li permeten, ni el podem obligar a treballar 100% a l'oficina si l'empresa contempla aquesta opció del teletreball per la tipus d'empresa que és, no? Això sí, a partir d'aquí hi ha altres aspectes que no has tocat però que són conflictius, que són el tema de qui paga què, per exemple.
Sí, qui paga què?
Els equips informàtics, qui els ha de pagar? Per descomptat els ha de pagar l'empresa, perquè ja no només pel cost que suposa l'equip informàtic, sinó per un tema que és crític i és bàsic, que és la seguretat.
Per suposat, d'això hem fet algun programa especial de securitzar els equips, els de casa, doncs no. Continua, perdona.
El que no pot ser és que un treballador, des de casa seva, amb un ordinador no controlat, sense antivirus, sense no sé què, sense protecció, amb el que sigui, es connecti a la xarxa de l'empresa per compartir documents a través d'una aplicació col·laborativa. Per
tant,
aquí hi ha un aspecte que ja està passant. De fet, als inicis del confinament tenim notícies de que les botigues o els magatzems d'equips informàtics van acabar els portàtils.
Sí.
I si volies un portàtil et costava el doble. Un portàtil que valia el mes de febrer 500 euros o 600 euros, el mes de juny valia 900 o 1.200. Per tant, aquí hi ha un tema que s'ha de treballar, i s'ha de treballar a poc a poc, equips informàtics. Després hi ha aspectes que des dels sindicats estan també reclamant, que és qui paga la wifi, qui paga la llum, qui... Tornem a lo mateix. Aquí hem d'arribar a un acord. Ni l'empresa té que pagar la wifi, l'electricitat i l'aigua d'un pis particular, però sí que és cert que hi ha una part del consum, d'aquests consums, que potser sí que els hi ha de retribuir directament o indirectament al treballador per compensar, perquè l'empresa també s'estalviarà diners d'aquests recursos amb oficina física.
Però també el treballador s'estalviarà alguns d'ells recursos, o sigui, tindràs 3 hores més al dia, t'estalviaràs el peatge, la gasolina, no sé què.
Per descomptat.
Jo he sentit, no sé, tu si has sentit que empreses com Facebook estaven parlant de segons quins treballadors de teletreball baixar el sou, perquè consideraven que tenien menys despesa, o sigui, que guanyaven més. Un acord s'ha de contemplar des de totes les parts.
No ens consta en aquest moment, almenys a Pimec. No oblidem que nosaltres representem a les petites i mitjanes empreses de Catalunya i les negociacions s'estan fent a nivell de Madrid, de Comissions Obreres, UGT, COE i CEPIME, però no ens consta que en cap moment que es plantegi una rebaixa del sou del treballador.
Però clar, una autèntica, un acord s'ha de mirar des de...
A demanar a tothom està a poder. L'empresari pot dir, deixem el sou del treballador, i el treballador diu, no, me'l puges perquè tinc més despeses. Jo crec que aquí, torno a dir, és un tema de lògica, i és un tema que tots hem de veure mirant pel futur de l'empresa, perquè al final l'empresa és el que ens dona de menjar, tant a empresaris com a treballadors. I si parlem de pimes, molt més que de grans. El tema dels convenis, aquests aspectes amb una empresa gran de 10, 15 o 20 mil treballadors, home, un 1% d'increment o de decrement de la nòmina, són molt calés. Això amb una pime no té cap importància. Lo important per l'empresari és que el treballador treballi a gust i sigui eficient, i el treballador que treballi a gust i sigui eficient. Per tant, objectiu, el mateix.
Clar, una altra cosa que tindrem que acostumar-nos, que potser el treballador i el treballador especialitzat, ell ja ho sap, però aquest empresari antic que no vol canviar no ho sap, és a medir aquesta eficiència. Perquè, clar, fins ara tenies el treballador que entrava a tal hora i sortia a tal hora, i si més no estava allà davant, fotés el que fotés. Ara està a casa seva, escolta, i què estarà fent? Clar, És igual, senyor, el que estigui fent. L'important és quin és l'objectiu, què és el que ha d'aconseguir, que ho faci com vulgui, mentre faci l'objectiu. Però això costa, eh? Costa.
Això costa. Fa molts anys que parlem del canvi, de treballar per objectius.
Per objectius.
No treballar per hores, sinó treballar per objectius. No és fàcil. I aquí, aquí sí que és cert que és responsabilitat de l'empresari i dels comandaments, dels directius de l'empresa, d'establir quines són les mesures per les quals pot valorar si un treballador és eficient o no és eficient. Per tant, aquí hi ha un canvi important. No podem oblidar el registre horari, no podem oblidar que s'han de treballar unes hores, però l'important és que es compleixin els objectius.
Evidentment, i això és el que aquest empresari, que jo sempre dic que li costa canviar, és el que ha de començar a entendre si vol continuar sent eficient. Un comentari que no té res a veure amb el món del treball, però derivat també del canvi de la Covid i de la formació dels treballadors. L'altre dia vaig llegir, i les dades exactes ara no les recordo, que Google està preparant una mena de cursos de formació, cursos de 6 mesos, però per a uns preus que no sé si recordar si eren 300 o 800 euros, que de cara a ells deia que ells contractarien a la gent que hagués fet aquests cursos si superaven les proves amb la mateixa validació que un títol universitari. És una altra cosa que potser està canviant la universitat, o sigui, hem d'anar tants anys a un puesto i seure no sé, jo he sentit unes primeres
També diuen que Facebook serà a la fi dels bancs, no?
Sí.
I que la moneda virtual acabarà amb la moneda física.
Bueno, ja,
parlem de curt termini. La Generalitat de Catalunya fa 2-3 dies va anunciar que havia posat a disposició de tots els treballadors de forma gratuïta un número elevadíssim de cursos de formació.
No sé si ha sentit
la notícia.
Sí, no, l'he sentit i l'he publicat a Barcelona.
Ah, perfecte, doncs. No ho havia vist. Doncs això és molt important, però també és molt important que el treballador sigui conscient de que o es forma o posa una mica de la seva part i es forma i trenca aquesta escletxa digital que malauradament i especialment en treballadors amb una certa edat estan una mica fora de joc de les tecnologies o es quedaran fora del mercat laboral. Per tant, aquí tots hi hem de posar, empresaris, treballadors, administració ha de posar mitjans, ha d'ajudar les empreses a cobrir aquestes despeses de digitalització del teletreball, aquests costos d'ordinadors, d'equipaments i tal. Aquí s'hi han de dedicar esforços i recursos públics. S'han de dedicar esforços i recursos públics a la formació dels treballadors i dels empresaris. I els treballadors i els empresaris doncs hem de tenir clar que el món va cap aquí. Com diu el teu programa, el món és digital, per tant, o ens digitalitzem tots, i aquí hem de posar-hi tots de la nostra part, o l'empresa no serà viable.
Sí, i insisteixo perquè ho dic cada vegada, i avui ja ho hem esmentat més d'una vegada, però és que el més important és el canvi cultural, el canvi de xip, el canvi de que entenem que les coses ja no són com eren i que hem de canviar, i que ni les mesures, ni els panorames, ni les formes de... que tot està canviant, i que és el nostre coco el que ha de canviar, perquè el canvi digital en si mateix és molt fàcil.
És
que cal. Jo sempre poso un exemple, que encara tinc un minut, d'aquell empresari fa molts anys que volia demostrar-me que sí, que s'havia digitalitzat i que ara ja tenia email i el feia servir, i davant meu, per fer una gran demostració de lo digitalitzat que estava, va cridar la secretària i li va dictar un email. Clar, aquest exemple ja els oients l'han sentit moltes vegades, però clar, això és el que no ha de ser. Un canvi és un canvi. L'email està concebut per ser més àgil, no perquè el dictis. Doncs així passa amb moltes coses que continuen a la petita empresa funcionant com abans, però amb instruments digitals, i no és això, s'ha de funcionar d'una altra manera. Bé, hem arribat al final del programa, un cop més. Aquest és l'últim programa de com serà el món després de la Covid. Aquest programa l'estem passant ja al mes de setembre. Hem parlat molt i molt sobre el tema amb especialistes molt interessants, i espero que entre tots haguem dibuixat una mica el que realment serà el 2021 que estem a punt de començar. Bé, Andreu, doncs tu sempre seràs benvingut a aquest programa, ja saps que la teva experiència ens interessa molt. Gràcies per haver estat aquí i res, fins la propera.
Gràcies a tu.
A reveure tots oients, i ja sabeu, el món és digital, i avui o ets digital o no ets.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.